Anem a parlar de la nova normalitat, perquè si la nova normalitat és què? Un grup de guàrdia urbans alertats per una infracció d'una persona que havia d'estar confinada perquè havia donat positiu, que no està a casa, que ha sortit quan no podia sortir, el van a buscar, el detenen. Aquest senyor, que havia donat positiu ja, els escup, aïllen els guàrdia urbans a les seves llars, a les seves cases, 8 o 7, i encara a hores d'ara no se'ls ha fet la prova PCR. Menteixo, un sí que s'ha fet la prova, però se l'ha hagut de pagar de la seva butxaca i ha donat positiu. Si aquesta és la nova normalitat que ens pregona l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, escolta, que em tornin la vella, però quan abans millor. Soc el Ricard Álvarez. Aquesta i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Estem a dilluns 29 de juny, començant setmana, acabant els dos dies que ens queden del mes de juny, i estarem al juliol. Que és que entre el coronavirus, la Covid, les coses econòmiques, laborals, històries, ens han robat la primavera, perquè a més ens la van prendre de punta a punta, perquè recordo que des del 15 de març que estem ja amb tot el tema del confinament, i ens hem plantat no ja a l'inici de l'estiu, al juliol. Estem al juliol. Dimecres és juliol. En fi, buscarem tot seguit la previsió meteorològica. A hores d'ara ja per sobre dels 27 graus a la ciutat de Lleida, però ja ens explicarà l'Armando Álvarez tot seguit. Espera't, no marxis, que en un minut t'ho explique, que ve una onada de calor per aquesta setmana, per celebrar l'entrada del mes de juliol. Mira que bé. Buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ja saps que avui, els dilluns, comencem setmana parlant amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet. Posarem somriures a les cares de la gent, clar que sí, com tots els dilluns. Ho fem amb l'Espai Algú ha fet i amb el Joel Carnicer. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, aproximadament, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, on acabarem parlant doncs de totes les notícies que tenim al voltant del món dels esports, que a poc també es van movent. Han de fer-ho així, perquè la temporada vinent arribarà, sí o sí, i per tant, doncs, generen notícies, encara que hi ha encara moltes coses per resoldre, com per exemple doncs, tot el tema de Lleida Esportiu amb la federació, però se segueixen generant notícies i en parlem dels esports, 2:15, amb l'Albert Square, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Tot això des de COPE Lleida, ja saps, de dilluns a divendres t'acompanyem des de Lleida de 12:20 fins a arribar a les 2:00 perquè puguis conèixer totes les informacions locals. Ens pots escoltar des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida i des de tot el món, a través d'internet, a cope.es, emissió en directe, tria l'emissora de Lleida, el mateix que pots fer si et descarregues de manera gratuïta l'aplicació de COPE i te la instal·les al teu telèfon mòbil, gratuït i des de qualsevol punt del món, sempre i quan, evidentment, tinguis connexió de dades, o wifi o 4G, les que tu vulguis. En fi, a veure com anem de temperatura. Connectem amb l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, temperatura lleugerament inferior a la del divendres. En aquesta hora, sí. 2 graus menys.
Sí, però...
Però entrem al juliol.
D'enfilar-se cap als 35, a la plana de Lleida, sobretot Balaguer, tot el Segrià, Lleida Ciutat, Mollerussa, 34, 35 graus a la meitat sud de Lleida, al voltant de 32, 30... al Prepirineu, tot i que la conca de Tremp sempre s'enfila també a 34-35, tant avui com demà, predomini del sol, i només la Vall d'Aran, que en aquests moments és el Pirineu que n'hi ha més nuvolades, i doncs n'hi ha estones tenen una mica d'ombra dels núvols, i la temperatura no s'enfila tant, i es poden quedar sempre per sota dels 30. I així continuarem avui i demà passat, amb una punta de calor que està prevista, dic punta perquè serà puntual, només un dia, que podria ser l'1 de juliol, el dia que s'enfilaria més la temperatura, n'hi ha temperatures previstes molt altes, no sé si demà intentarem confirmar-les, perquè estem parlant de 38, 39,
caram,
en algun lloc, en alguna població molt puntual del Baix Segrià, mentre farà gaire serós, podrien arribar als 40. O sigui... Mentre que a la resta, com més cap amunt, cap al Pirineu, pues serien més baixes, però també cap al 35.
Evidentment. Això és per donar la benvinguda al juliol, eh?
Pues sí, sembla que... Perquè és just el dia 1. Digo, pues...
recordo que...
La setmana seria calurosa, però només el dia 1, i després tornaria a davallar, però dins dels 33, 34, a partir de dijous.
Recordo que això tarda... sempre ens ho diu l'Armando, perdona, sí. Que estem en època de màxima radiació solar.
Ah,
independentment
sí.
De que estigui núvol o que faci fred o calor, ull, perquè ara la radiació solar és altíssima, per tant, protecció a la pell. Eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Al voltant, a les hores centrals del dia, de 1.000 watts per metre quadrat.
Déu-n'hi-do.
És a dir, podien tenir enceses 10 bombetes de 100 watts.
O sigui, amb un metre quadrat. Sí, sí.
Altíssima, i la radiació ultraviolada, que és la que ens fa mal, pues, també altíssima, de 10 sobre 11. Altíssima.
No, ens hem de protegir.
71 graus al migdia, que són les hores pitjors, entre les 12 i les 4 de la tarda, i bueno, tenim els dies, la setmana assolellada, ennuvolades per les tardes, sobretot al Pirineu, i aquesta enfilada de temperatura, sobretot de cara a dimecres, dia 1, i tornarien a baixar, però dins del calor també, els dies següents. Sí que potser a finals de setmana n'hi hauria més trafes i tempestes.
Això no ve a dir. Això no ve a dir. Alguna tempesta a l'horitzó ja en parlarem, però cap a final de setmana podria apuntar la cosa.
Sí, però la majoria del dia, pues, llueix el sol i fa calor. Bueno,
molt bé.
Tot i que n'hi ha alguna tempesta que ho interrompeix.
Doncs demà confirmarem aquest pic de temperatura. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda i molta salut.
I ara sí, anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
A veure, que ho deia al principi, aviam, que sí, que és veritat, que a mi també m'ha passat, i a tu segur que també, que alguna vegada ens hem enfadat amb la Guàrdia Urbana, perquè és veritat, i també s'ha de reconèixer que no sempre ho fan tot bé, i quan tenim algun problema, sobretot de cotxes amb doble fila o d'alguna història d'aquestes de la grua, ens enfadem amb la Guàrdia Urbana. Però, en general, la Guàrdia Urbana fa una tasca, doncs, per protegir-nos, per protegir a la societat. Escolta, que els tinguem deixats de la mà de Déu amb el tema dels PCR, em comença a recordar com el Ministeri de Sanitat va deixar de la mà de Déu, amb perdó, de l'expressió, a tot el col·lectiu d'infermeres i infermers i metges en el pitjor moment possible. Si és que ens fallen tots. Recordo que la Guàrdia Urbana depèn exclusivament de l'alcalde de Lleida, qui va assumir la responsabilitat d'aquest cos de seguretat. Amb tots els diners que ens vam estalviar per no fer la festa major del mes de maig, que vam dir que el reverteríem cap a temes socials o... Això que queda molt bonic de dir-ho. Tot ho revertirem a temes socials o del Covid, però després no saps on van a parar els diners. No tenim diners per fer 8 proves PCR. Aquestes 8 persones que han anat a detenir una persona que estava confinada perquè tenia els símptomes, perquè era positiu, que havia sortit del seu domicili posant en perill a la resta de persones, que els va escopir. No tenim diners per fer 8 proves PCR, que simplement els hem d'aïllar a casa, que estan convivint amb les seves famílies sense saber si són positius o no, si estan o estan empegant als seus fills, si en tenen, o filles, o a les seves parelles. Home, sisplau, que un s'ho hagi hagut de pagar de la seva butxaca i a sobre ha donat positiu, per desgràcia, ja m'explicaràs. Aquest és el nivell de la nova normalitat de l'Ajuntament de Lleida? Vaja, em nego a pensar que sigui així. En una altra època et diria que és un despiste, però és que ja en portem molts de despistes. Ja canta, això, eh? Ja canta. En fi, amb tema de successos, a Lleida s'ha detingut un home acusat de clavar-li un ganivet a un altre i robar-li el patinet elèctric. El presumpte autor té antecedents i està acusat de lesions i furt. Amb aquest nivell hem arribat ja, eh? Per mòbils i per patinets. La consellera de Salut, Alba Vergés, que ha estat aquí a Lleida el cap de setmana, també ha estat el president de la Generalitat de Catalunya, el president Torra, doncs la consellera demanarà a l'Aragó que recomani evitar al màxim el moviment de temporers cap a Lleida. Bueno, demanarà a l'Aragó que ho recomani. Aquestes coses són aquelles frases... Sabeu que el que és parlar per no dir res? Doncs el mateix. No, espera, que li diran que l'altre que li recomani als altres... Però escolta, que no estem vivint amb una situació d'emergència sanitària, doncs si hi ha normes per d'altres coses, posem normes per això, però no deixem en mans d'un tercer o d'un quart una recomanació de a veure si ho fan o no ho fan. No tenim normes per tot, per desgràcia, doncs posem normes per això. Per cert, que ha sigut un cap de setmana dolent, tirant a molt dolent en quant a positius a Lleida. Avui ha baixat una mica. Estem a nivells de finals de maig. I Salut reobrirà l'hotel Anastasi de Lleida per acollir persones que hagin estat en contacte amb positius. Hi ha un altre hotel a Lleida que està ple, una altra instal·lació que està plena, un altre lloc que també està ple. Ja no parlo de positius, parlo de gent que ha estat en contacte amb positius. Molts en comença bé, molts. El ministre Illa, de Sanitat, govern espanyol. A vegades hauríem de pensar abans de parlar, però diu que un confinament generalitzat no tornarà. Aventurar-se d'això, de veritat, però ho ha dit. També creu que es pot evitar una segona onada i que si es produeix serà d'una intensitat menor. Però, aviam, si estem descobrint encara el virus, si encara no sabem com es comportarà la tardor, hi ha moltes prediccions. Jo n'he escoltat de tots els àmbits. Gent que et diu que serà molt pitjor que ara la primavera i gent que et diu que serà molt millor. O sigui, molt millor, molt més lleu. El ministre ha de sortir a dir tranquils, que això serà... que si es produeix serà d'una intensitat menor. Però és que el ministre no ha de posar ni bones ni males expectatives. Ha de parlar de la realitat, del que podem comprovar. El ministre de Sanitat a Espanya el que ha de fer és comprar test PCR perquè en tinguem tothom i en puguem fer ús cada cop que faci falta. El ministre el que ha de fer és buscar material de mascaretes, de proteccions d'EPIs pels sanitaris i que en tinguem pels propers 5 anys. Això és el que ha de fer el ministre de Sanitat i estudiar la evolució i fomentar a tots els equips d'investigadors. Això, no dir que tranquils, que si el torna bé, no, segurament serà inferior. Això? Si ja semblem d'aquells amb una bola de vidre? És que no té cap mena de sentit. En fi, a Lleida, el Departament de Salut va notificar ahir 40 positius més de la Covid-19 a la província de Lleida, de forma que el global de positius des de l'inici de la pandèmia ha pujat a 3.714. Els nous casos suposen un descens notable respecte als 69 que van comunicar dissabte i dels més de 55 de divendres. I s'ha trencat aquesta tendència a l'alça d'aquests darrers 3 dies en els que hem estat per sobre dels 50 positius cada dia. Cada dia. Són xifres de final del mes de maig. De totes maneres, TV3 diu que a la regió sanitària de Lleida s'han registrat en les darreres 2 setmanes més de 350 casos. Només hem estat superats per Barcelona, però amb una incidència acumulada d'entre 80 i 90 casos per 100.000 habitants. Molt per sobre de quan no ens van deixar passar de fase. Ull. També indiquen que la taxa de contagi per cada cas detectat ha passat de menys de l'1, que és quan comença a remetre. És a dir, cada persona contagiada, si ho encomana amb una més, a una persona més, ni baixa ni puja, es manté. Si està per sobre de l'1, és a dir, si una persona contagiada n'encomana a dos, doncs el nombre de positius puja. I si una persona positiva encomana a menys d'una persona, això són promitjos, doncs vol dir que estem baixant. Bueno, doncs a Lleida han passat d'una mica menys de l'1, el qual era bo, vol dir que estàvem baixant, al 1,5. És a dir, cada contagiat ara contagia a una persona i mitja. Per tant, les xifres del cap de setmana, des del divendres, que avui s'han suavitzat una mica, ens estan dient que està pujant. Les xifres de la setmana passada ens deien que els menors de 30 anys durant el confinament suposaven un 8% dels infectats totals i que ara s'ha pujat fins al 26%. Això què vol dir, totes aquestes xifres? Què volen dir? Temporers a part. Perquè és que al final sempre li fem pagar, li donem la culpa a un col·lectiu i això no és així. Temporers a part, això vol dir que fa 2 setmanes vivim massa bé. Quan dic massa bé, vull dir que ens estem oblidant de que el virus segueix aquí, de que el virus li hem de tenir respecte, de que hem de mantenir la distància física, de que hem de portar mascareta en tot moment, de que hem d'extremar la higiene a les mans i no tocar-nos la cara i no tocar coses pel carrer. De tot això ens n'estem oblidant. I com que ens n'estem oblidant perquè teníem moltes ganes de sortir al carrer, que és lícit, és normal, i jo el primer, doncs hem sortit i ens hem oblidat de les normes bàsiques de seguretat. I aquest és un error que pagarem tots al cap de X dies, perquè el virus aquest és traïdor. Et contagies avui i no ho notaràs fins d'aquí 10 dies. Però mentrestant, aquells 10 dies, tu vas encomanant a la gent. Cas a part. Brot de coronavirus a la Vall d'Aran, amb 7 positius que van compartir una barbacoa. És similar a l'aniversari de Lleida, en el que 20 persones van resultar positives perquè n'hi havia 2 que ja eren positius. Què ens diu això? Que el virus es transmet molt fàcilment. És a dir, no hi ha més positius perquè realment hi ha pocs contagiats pel carrer. Perquè si n'hi hagués molts, fixeu-vos, 7 persones comparteixen una barbacoa, havia un que era positiu i s'han contagiat tots. Tota la resta. Per tant, ull amb això. Repeteixo el que dic sempre. Què vol dir això? Que hem de viure atemorits amb por? No. Que no podem sortir al carrer? No. És necessari que sortim al carrer, és necessari que ens toqui el sol. Ull, perquè és molt fort, amb protecció. Però ja m'enteneu. És necessari que puguem anar a comprar al supermercat. És necessari que puguem trobar-nos amb gent. Però tot això ho hem de fer amb les normes d'aquesta nova normalitat que sembla que ens les estem oblidant, que estem tornant a la vella normalitat en lloc de quedar-nos a la nova. I la nova normalitat ens diu que hem de mantenir la distància física, que hem de portar la mascareta, que hem d'evitar doncs, tocar-nos la cara i tocar coses pel carrer i que ens hem de rentar les mans molt bé amb aigua i sabó. I si tenim el gel hidroalcohòlic, doncs amb el gel hidroalcohòlic. Això és el que ens diu la nova normalitat i això és el que sembla que ens estem oblidant. En fi, el Procicat ha aprovat el pla sectorial de represa de la normalitat en l'àmbit residencial per tal de recuperar la normalitat al màxim, sempre garantint les mesures de prevenció. Què vol dir això? Doncs que les residències d'avis hauran de fer un control epidemiològic cada dia i que els residents que marxin de vacances s'aïllaran durant uns dies en tornar al centre. Bueno, això ho diu un paper. Després veurem si es porta a bon terme o no. El president Torra anuncia un acte nacional d'homenatge a les víctimes del coronavirus el proper 9 de juliol. El president de la Generalitat, que ha participat a l'acte Sospirs de Pau, que s'ha fet a Lleida. De fet, Lleida ha ret homenatge als 349 veïns que han mort durant el confinament en un emotiu acte al Parc de la Mitjana. Quim Torra, professionals sanitaris i familiars dels difunts, participen a l'acte Sospirs de Pau. Això ha estat aquest cap de setmana. I ara deixeu-me que us digui una cosa personal. I sembla que avui estigui emprenyat amb el món, però és que al final veus la fotografia. És un acte per homenatjar els qui han mort. Qui ho han patit més? Els seus propers. Qui són els seus propers? Les seves famílies i els seus amics íntims, si voleu. Foto d'aquest acte. Primera fila, polítics. Segona fila, polítics. I a partir de la tercera cap enrere, perquè a més ara les files estan molt separades i cadascú està molt separat, com ha de ser, a partir d'allí, els familiars. Home, sisplau, és que ja trobem normal que els polítics estiguin a tot arreu i que siguin les cares visibles. El que han de fer és posar-se a treballar i a treure el país de la misèria en la que està, perquè tot això no es diu, però Càritas ha hagut de multiplicar la seva tasca i no dona abast, però tots els serveis socials estan col·lapsadíssims, que hi ha molta gent que no arriba a final de mes i molta altra que no té per menjar. Aneu-vos-en a treballar, a fer la vostra tasca. Però clar, com que venia el president Torra, escolta, ens hi hem de posar tots. I a més és que hi érem tots, jo crec. Potser algun no hi era, però tots, primera i segona fila. De l'Ajuntament de Lleida, d'altres ajuntaments, de la Diputació, del Consell Comarcal. Clar, si és que en tenim un munt de polítics. I els familiars, a partir de la tercera fila. Home, sisplau, si és un acte per retre homenatge als qui se n'han anat, potser que els deixem posar al davant, que sigui simbòlicament un acte real amb les persones afectades al davant, i els polítics podien fer un pas al costat, com es diu avui en dia, i quedar-se a la darrera fila, allà, al darrere de tot, perquè no van amb ells, llevat que hagin perdut una persona, que llavors no van com a polític, van com a familiar. Vaja, això és el meu punt de vista. També, si ens escoltes des de casa, doncs diu, avui el Ricard s'ha aixecat creuat. Bueno, doncs també podria ser. Demà potser ho veurem d'una altra manera. Però vaja, hores d'ara jo ho veig així. En fi, anem cap a la redacció del diari La Mañana, va.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Anem a parlar amb el seu director, perquè ja sabeu que a nosaltres ens agrada començar bé la setmana parlant amb el director del diari La Mañana per saber, bueno, més o menys què és el que ens espera, què serà notícia aquesta propera setmana. Francesc Guillaumet, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
De fet, des del març comença a ser difícil predir què serà notícia.
I tant. No, ja... allò que diuen mans de lo mismo, no?
Sí, no, però em refereixo que començar a tenir... Que s'ha accelerat tot molt, que ara ja no es pot fer plans a una setmana vista, informativament parlant, eh?
I tant. Uh-huh. Bé, la meva opció és molt de coronavirus, no?
Sí.
Es pot fer una mirada al carrer per veure que, d'alguna manera, la nova normalitat aquesta que diuen, i no sé si és nova o no és nova, però hi és una mica de normalitat ja hi és, perquè més al carrer i després recorde d'aquells dies més durs de la pandèmia, sí, dels mesos de març i abril, evidentment...
Que no fa tant, temps, eh? Que no fa tant
no
temps.
No fa tant temps. Ha estat un any que ja s'han passat de l'hivern a l'estiu pràcticament sense donar-nos en que la primavera la teníem confinada. Però et dic, mires al carrer, trobes una mica de normalitat, però cal estar alerta, perquè en casos de coronavirus n'hi continua havent. Avui, bueno, el dia d'ahir havíem sumat 49 positius, sí, que ja arriba de 3.700 casos en total, i cal estar alerta, perquè clar, sembla que fa bo, la gent ja comença a anar a les piscines, en alguns pobles, no? Alguns comencen a fer vacances... Hem relaxat d'alguna manera aquella normativa.
No, i a més, com dius tu, això és molt perceptible si tu surts, que no és que sigui dolent, però tu te n'adones i em sembla que ens falta una mica de consciència del que és tot plegat. Crec que li hem perdut una mica el respecte, que no por, però li hem perdut una mica el respecte, i al virus el respecte li hem de tenir, perquè, vaja, si busquem una mica, tothom coneixem allò, escarbant una mica, algú que té algun familiar o amic que ho ha passat, i que et diuen que ho han passat malament. Vull dir que això, el respecte l'hauríem de tornar a recuperar.
És importantíssim. Això vol dir que no anem fent coses que no puguem fer esport, que no anem a sopar als llocs que hem d'anar a sopar, que no podem fer evidència, evidentment. Però hem d'interioritzar aquestes coses que ens havien dit. Mascareta quan calgui, distància quan calgui, evitar donar-los les mans, donar-los petons. I mira, aquest matí, molt d'hora, com diu el Guardiola, he fet un partit de pàdel amb un quadre mig. Evidentment, ens toquem amb la raqueta des de juny a dos mesos,
quan
fem un punt allò per celebrar, que abans que et xocaves la mà. Anem interioritzant a poc a poc aquestes coses que són importants. I a veure, ara molta gent les tenim interioritzades, també és veritat. Jo crec que això ajudarà a que, malgrat que hi hagi un repunt de casos, vam tindre la setmana passada aquell ensurt, no?, amb una residència de Lleida,
sí.
Els casos de la franja, no?, del que està passant, però malgrat tot hem de ser conscients que molta gent sí que tenim interioritzada aquesta mica de distància social i tot això, que ajudarà que la cosa no sigui igual que quan els dies més durs de la pandèmia, o abans dels dies més durs de la pandèmia, quan, evidentment, no teníem aquestes coses interioritzades i el virus circulava comunitàriament a sus anys. No?
Però, escolta, a veure, anem a coses importants i sèries. Has guanyat o no el partit?
Podríem dir que hem fet 3 sets i els 3 sets els he perdut, i el set que hem fet després d'allò de canviar de parella, a veure si eren les parelles, llavors he guanyat. El partit podríem dir que l'he perdut estrepitosament. Bueno. També cal dir que jo als matins, molt d'hora, tampoc no estic massa despert.
Bueno, allò ens t'has espavilat. Per posar-li una mica d'humor a l'assumpte. Escolta, Francesc, políticament parlant, hem tingut els plens aquesta setmana passada. Sí. Entrem ja al juliol, eh? No sé com està el panorama polític.
El panorama polític serà notícia aquesta setmana perquè està molt animat el que es diu allò de l'espai postconvergent, no?
Uh-huh.
Tenim el president Torra, ja va estar aquí la setmana passada. De fet, ha estat a Lleida durant tot el cap de setmana,
sí.
diversos actes, i ja va anunciar que ell ja sabia quan serien les eleccions, tot i que no ho va dir. És a dir, deixaré passar la crisi sanitària. És a dir, la crisi sanitària no passarà fins que hi hagi vacuna. Per tant, evidentment, ens podem anar cap a la tardor, no? Més o menys. Però què passa en l'espai postconvergent? Està sent notícia. El PDeCAT està reivindicant el seu espai, hi ha una altra sèrie de gent que reivindica que la marca hauria de ser Junts per Catalunya. El PDeCAT el que intenta, el que intenten és fer una coalició o un acord amb la Crida, que és aquell partit o aquest moviment, per dir-ho d'alguna manera, que van impulsar Jordi Sánchez i Carles Puigdemont. N'hi ha altres que reivindiquen que la marca ha de ser Junts per Catalunya, que era la marca amb la que Puigdemont va presentar les eleccions del 155, i molts ajuntaments tenen aquell grup municipal, no? Per exemple, la Lleida, Junts per Lleida, grup de Toni Postius. Per tant, l'espai postconvergent no només és que s'estigui reformulant a veure com quedarà tot plegat, sinó que aquest cap de setmana també ha nascut un nou partit, que és el Partit Nacionalista de Catalunya, que està liderat per l'exsenadora i exresponsable del PDeCAT, la Marta Bascal, que a més té com a secretari d'organització, o sigui, número 2 del partit, l'Àlex Moga, que és alcalde de Viella i també que és diputat de Convergència i Unió al Parlament. Per tant,
aquesta setmana
hi haurà notícies.
Sí, sí.
No vull dir que hi hagi notícies concloents sobre el tema, però sí que hi haurà notícies de com queda tot aquest espai, per tant, estarem molt atents i molt alerta, i a poc a poc la política torna a guanyar pes d'aquest espai mediàtic que havia perdut durant aquests dies tan durs de la pandèmia. A poc a poc la política ja s'està fent, s'està obrint pas i ja comencem a parlar de les possibles hipotètiques eleccions, potser cap al setembre o l'octubre, i per tant aquest estiu ja no només parlarem de pandèmia, sinó que també parlarem de política.
Sí, senyor. Doncs, Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, com sempre un plaer. Escolta, la setmana que veies el darrer... la darrera setmana de la nostra programació, eh? Acabem, nosaltres quasi bé com les escoles, acabem temporada i ja et deixaré descansar fins al setembre, eh?
Molt bé.
Però dilluns encara parlem, eh?
Per cert, Ricard, sí. Avui tindrem novetats sobre les escoles.
Ah.
Perquè hi ha una roda de premsa del conseller d'Educació, crec que estarà acompanyat també de la consellera de Sanitat. Per tant, sabem com serà el curs vinent.
Doncs la roda de premsa, ja t'avanço que l'estarà seguida per molts pares, molts pares, perquè hores d'ara no se sap absolutament res. Hi ha notícies molt contradictòries i de fet és que tampoc sabem com estarem al setembre. Com sempre, un plaer, gràcies.
Com a pare, també la seguida.
Home, i tant, això t'ho dic. Com sempre, un plaer, gràcies per la informació, el director del diari La Mañana, Francesc Guillaumet. Francesc, bona setmana.
Molt bé, Ricard, gràcies.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14. Doncs apa, que en aquesta setmana que acabem de començar, avui dilluns, ja saps que hi posem somriures a les cares de la gent i l'encarregat de fer-ho doncs no és cap altre que el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Ei!
Toma!
Vinga! L'altre dia em deia una persona coneguda, però que també és oient, diu, hòstia, escolta, el Joel no us el deixeu perdre, eh? Que val molt aquest noi, eh? No us el deixeu perdre, aquest noi, eh? Que a més diu, m'alegra el dia. Bueno, a veure si t'haurem de posar cada dia, ara.
Home, jo encantat de la vida, perquè...
Però al mateix preu que aquesta temporada, eh?
Sí, bueno, a veure si podem pujar una mica l'IPC...
Si, mira, jo et faig un tracte. En lloc de sumar, podem multiplicar.
Bueno, supongo que el resultat serà quasi el mateix, però sí. Em sembla bé, lo important és, mira... Echarnos una risa.
Això sí.
Echarnos una risa.
Bueno, el chico de las noticias del reírse, Joel Carnicer, ja el tenim aquí amb les... Acabant el mes de juny, que avui és el penúltim dia del mes de juny. Acabem demà ja, dia 30, demà, avui 29.
Mira, a mi, jo ja no sé què em passa, però els anys se'm passen massa ràpid.
Pues que et fas gran, això passa, que això només passa quan tens edat.
Sí, se'm passen, quan fa? Ja fa, pues que, 7 anys que estem fent l'espai.
Però a veure, jo et vaig conèixer amb 20 anys, no? 20-21.
Sí.
20-21, ara no recordo. Claro, 7-8 anys fa. Bueno, pues, sumeu. Ja. Eh?
Sí, però ja tiro cap al centre, però a mi quan me pregunten encara em surt que en tinc això, 22.
Sí, no, sí. 22. A mi quan em pregunten també em surt que en tinc 20 i pocs, però no els tinc.
Vull dir
que,
sí. No. Sí, 20 i algo.
Sí, no, res, sí, 20 i 22. Bueno, és igual.
Sí. Però nosaltres quan te diuen, pues sembla més. No passam un rodatge fa relativament poc que... I tal, no sé què, els he dit, no, pues no sé si tenia 26 o així. I van i me solten. Hosti, pues, jo me pensava que tenia 10 més.
Hala, venga.
I, bueno, home, dic, pues gràcies, ara, que t'has tiat.
Bueno, això quan ets jove tampoc no t'afecta massa.
Bueno, mira,
quan ja tens més, allò si te'n fan menys, doncs quedes millor.
A mi m'agrada molt la gent que... Què era me pone?
Ui, això ho odio, que m'ho diguin. Odio, perquè jo sóc fatal per posar edat a la gent mirant-los.
Correcte.
I a més, saps què passa? Que per no quedar malament, tiro tan baix que està queda ridícul, llavors.
Correcte, és el truco. El truco és pensar, si tu creus que aquella persona tal, resta-li 10 anys. Per si de cap.
Ja, però és que al final li acabaré dient, oh, pues, no sé, que en tens 15 o 16, eh?
Centre Penitenciari Brian U, a Sant Esteve, Ser Rovires, han ordenat la retirada del gel hidroalcohòlic desinfectant que s'havia instal·lat fa poc. Els gels hidroalcohòlics no tenen un contingut alcohòlic alt, però sí que poden ser tòxics i la seva ingesta està del tot desaconsellada. Llavors, què passa? Que les internes van dir...
Venga.
No, feien una barreja, bevent una barreja d'aquest producte i refresc de cola, ara ve lo millor, a la biblioteca del mòdul de dones. ¿Vale?
O sigui,
llavors diu, alguns líquids desinfectants estan elaborats a partir d'excedents de producció de vins i licors. ¿Vale? I aquesta gent que va estudiar a la Universitat de la Vida, pues, s'ho sap tot. ¿Vale? Llavors van començar a cubater d'aquí, cubater d'allà, i al final van dir, bueno, va, és igual, i ho tanquem. O sigui, on arriba la imaginació,
Sí, sí.
De... No, lo que importa...
No me falta que ho patentin, ja. En fi, bueno.
És tremendo. Però bueno, aquí queda la... Igual que aquesta, ara te'n diré una altra
de coronavirus.
N'hi tinc algunes per aquí, però com que sempre ho tinc desordenat per no ser així repetitiu, però bueno, te'n diré una i ja t'explicaré el perquè de tot, ¿vale? Diu, un...
Però si ja te'n rius abans de començar.
És que el titular ja és molt fort. Un mono alcohòlico... un mono alcohòlico mata a una persona y hiere a otras 250 en la India.
Caram.
¿Vale? Llavors, o sigui, ja comença... El títol ja no comença bé, no?
Però que sigui alcohòlic té algo que veure o no? Perquè si no...
Exacte. No ho sé, però el cas és ja ficar el titular un mono alcohòlico, no? Perquè se fa bromes amb això, però realment ser alcohòlic és quasi una malaltia, no?
És una malaltia.
Diu, suspirador lo aficionó al alcohol desarrollando una grave adicción. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando no le donen, pues pase lo que le pase a la gente. El síndrome de abstinencia le provocó un ataque de ira.
Ya, pero el síndrome de abstinencia, ¿cómo es con ellos también? ¿En quién otro nombre?
Mono.
El mono. Sí,
claro. Un mono con mono. Claro. Mata. Bueno, el caso es que dio, explica la noticia, vull dir, yo amb el titular ya expliqué todo, vull dir, ya no sé por qué decir.
Pero a ver, aquest mono... Era el mono de companyia d'un tirador?
Tirador, amb T. Jo no havia sentit mai aquesta paraula, però entenc que deu ser com l'espècie de domador, amo, per dir-ho així, que no m'agrada dir-ho així als animals, però, bueno, el que el cuidava, entre cometes.
El que el cuidava i li anava pagant les rondes.
Sí, venga una canyita.
I quan ja se li va anar de les mans, li va dir, no, la ley seca a partir d'ara, prou.
Exacte, s'ha acabat l'alcohol.
I llavors el bitxo aquest què va fer?
Pues el va enfadar i va dir, pues mato una persona i
per això
va
ser de 50. Com? Amb què?
Bueno, pues mossegant i tot això, vull dir...
Home, tal. Va matar una persona i em va ferir 200 més, pues anava fatal, eh?
t'explico, què passa? Que el problema és barrejar animals d'aquests amb crios. Llavors diu, algunos de los heridos más graves son niños que se encontraban en la zona y quienes muchos de ellos deberán someterse a cirugía después del ataque del primate.
Mare de Déu.
Vale? Llavors, ara espera't que ara ve lo millor. O sigui, ja te torne a dir una altra vegada, perquè aquests articles, amb el títol ja ho diuen tot, o sigui, te torne a dir tot això, i te diu, m'encanta el com tanque la notícia, vale? Diu, ahora el mono vivirá solo y enjaulado, pero según medios locales seguirán cuidándolo. O sigui, m'agrada molt de dir, mira, ara li pagarem un piset, s'independitarà, ara vivirà solo. Ara què vol dir que vivirà solo? No? Ara el mono vivirà solo. En plan, anirà a rehabilitar-se sol, a meditar... és una mica... És una mica
castigado, rica. Solo.
Exacte, exacte. Venga. Bueno,
però no faltis a l'hora de teràpia.
Sí, ara vivirà sol. Vale. Bueno, i ara esperes perquè...
Perdona, en quina zona del món era això?
Això és la Índia.
Ah, la Índia.
Això és la Índia i que ja ho saps que estan una mica espatllats.
Ja, bueno, ja tenen d'altres problemes. Bueno.
I, bueno. I ara ja t'explicaré una notícia que me sap molt greu haver-la trobat ara, perquè si l'haguessin trobat fa 2 mesos enrere encara faria més gràcia.
Ah, però, sí? Bueno, a veure.
Diu, ara una. Se olvidó dónde dejó estacionado el auto y lo encontró 20 años después. ¿Vale? Lo había perdido, sí, la noticia es de hace unos cuantos años. Lo había perdido en 1997 en la ciudad de Frankfurt. ¿Vale? O sigui, espera't perquè jo tinc molts dubtes. Jo tinc molts dubtes. Se nota que això és un país civilitzat, perquè això arriba a passar a Barcelona i al cap de 2 dies ja el tens a la grua.
Això sí.
Vull dir, això, home, se diu, no, i el cotxe, venga, tal, venga, aquest cotxe a la grua i si no m'equivoco crec que són 100 euros al dia o 200.
Però al cap, cap dels anys se devia de notar aquest cotxe, eh?
Clar, però la gràcia...
El cotxe no se mueve.
A mi el que més m'agrada és que no trobis el cotxe i llavors al final ja diguis, mira, a mi m'és igual... on està, a la merda, ja me'n compraré un altre, perquè és que no el trobo. Jo claro. M'imagino que torne parlant amb la dona i dient, és que no el trobo, és que no el trobo, és que no sé on és, no sé. Llavors, què passa? Que l'home el va denunciar per robo, la policia no va trobar el cotxe, que també dius, un premi a aquests policies sí. Que patrullen per la ciutat tot el dia i no l'han trobat. I llavors, clar, què passa? Diu, el auto fue encontrado en un garaje viejo de un edificio industrial a punto de ser demolido.
Ah.
¿Vale?
Mira.
Llavors, molt bo, perquè al final el troben, i llavors aquest home, que ja tenia 76 anys, el truca a la policia i li diu, puede venir a recoger su auto.
Su vehículo. Igual no ten ni les claus, aquest home.
Clar, sí, exacte, és que amb 20 anys...
Bueno, a part de que la bateria suposo que s'ha descarregat del tot.
No, home, vull dir, si ja estàs, pots estar potser si, amb 5 mesos...
Vinga, a veure si lo arranca.
Vinga, pruébelo.
Sí, dele otra vez. O si no, traiga los cables que farem el pont. Però si no deu tenir ni benzina al... Bueno, a veure, amb 20 anys parat, pobre cotxe... El que no entenc és què feia dins d'un magatzem. O sigui, no se'n recordava que l'havia deixat allí? O és que potser li van robar, el van deixar allà dins... I clar, ell quan va anar a buscar-lo on creia que l'havia deixat ja no el va trobar i ja no mai més el va trobar i es va despreocupar.
La putada d'això és que com que són articles que te deixen amb... que t'explica una mica la notícia, perquè la majoria d'aquests són de relleno, als diaris, no. I diuen, vinga, anem a ficar-lo preocupat.
Home, però si això hauria de ser de portada, home. Encuentra el sí. Cotxe... No, se reencuentran con su cotxe 20 anys després. Si és que els titulars exacte. Ja saps que els pots fer com vulguis. Mira, m'ho estic imaginant, està amb una musiqueta i tot. Se reencuentra con su coche 20 años después y le ha sido fiel durante 20 años.
Vive en el coche y vivía un mono alcohólico.
Sí, ja ho fiquem tot. Bueno, va, tens acudit, per cert?
Ja acabem.
No, ja estàs, ja estàs.
Vale, tinc un acudit d'aquests que jo últimament els defenso molt, que són els acudits curts, que dius, la ficció és ¿cómo no se me ha acudido a mí? ¿Vale?
Ah, llavors, ¿cómo no se me ha acudido a mí? A mí me costa sí. Vegades d'agafar-los, però bueno, venga, ho provo.
Sí, però diu, t'explico, eh? Diu que esto es un hombre, diu, que va i diu... Diu, pues... Sí. Diu, pues a mí me...
Es que ya diu, no.
pues a mí me llaman Chema. Diu, i la chica dice, ¿y a mí qué? Diu, a ti, puta.
Mare de Déu. Mare de Déu. Avui no, eh? Joan Ternissé, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bruselas sigue ultimando la lista de países de fuera de la Unión Europea con los que el tránsito quedará restablecido a partir del miércoles. El consenso entre los 27 no está siendo fácil porque hay intereses muy dispares. Lo más inmediato es salvar el turismo y no todos los países de la Unión dependen de la temporada de verano para salvar gran parte de su economía. A esta hora se mantiene el veto a grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, desde donde llegan presiones. A la espera de la llegada de extranjeros de forma controlada y desde puntos de fuera de la Unión, cuyo tránsito sea autorizado en esa lista, continúan llegando a nuestras costas inmigrantes. En las últimas horas, en Baleares han sido rescatadas 34 personas. Si vemos lo que ha pasado en el centro de acogida de Málaga o en el caso de Navalmoral de la Mata en Cáceres, no se están realizando pruebas PCR a todos los inmigrantes que llegan. Y esto está provocando situaciones complicadas. Hemos hablado de Málaga, de Cáceres. En Murcia, un total de 108 inmigrantes que han llegado a lo largo del fin de semana siguen esperando a que se les realice el test. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Un total de 108 inmigrantes irregulares permanecen en el puerto de Cartagena a la espera de que los equipos médicos de la Consejería de Salud les realicen las pruebas. Todos son de nacionalidad argelina, entre los que se encuentran 5 mujeres y 3 niños, y fueron rescatados durante el fin de semana en una decena de pateras en aguas cercanas a Cartagena. Los inmigrantes están repartidos entre 3 muelles diferentes y custodiados por una veintena de efectivos de la Policía Nacional. En caso de confirmarse algún positivo, se pondrían en cuarentena todos los inmigrantes y también el personal de salvamento marítimo Cruz Roja y Policía Nacional que les atendieron a su llegada al puerto.
Esto en Murcia. Andalucía es la comunidad que más nuevos brotes acumula. En total son 10. Según la Consejería de Sanidad, 4 están controlados y 6 están dentro de lo que técnicamente llaman proceso de investigación. El más preocupante por número de contagios sigue siendo el del centro de Cruz Roja en Málaga, y el último en detectarse está también en una comarca malagueña, la comarca de la Axarquía. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
En Andalucía seguimos pendientes de la evolución de 10 brotes activos, 4 de ellos ya controlados, una vez se ha estrechado el círculo a todos los contactos de los pacientes cero. Otros 6 brotes están en proceso de investigación. El que más preocupa es el registrado la semana pasada en un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga, donde el número de contagios pasa ya de las 90 personas. Sobre el último brote detectado en Andalucía, el de la Axarquía malagueña, 2 datos de última hora. Conocemos por una parte su localización, la localidad de Casa Bermeja, y como el resto de brotes no ha requerido ninguna hospitalización. De hecho, la llamada de las autoridades es a la calma en Andalucía porque sitúan todos estos brotes en la lógica de la nueva normalidad.
Esta es la última hora de los brotes de coronavirus en España. Puede seguir su evolución y la última hora en nuestra web. Puede revisar cope.es. Atentos a esta operación de la Policía Nacional. La conducta no puede ser más repugnante. En Vigo, los agentes han detenido a un hombre que abusó sexualmente de su propia hija, de su nieta y de un hijastro. Todos son menores de edad, Juan Baño.
Efectivamente, de 66 años ha sido detenido por la policía. En 2014 fue denunciado por una chica menor de edad a la que subió a su casa aprovechando la relación de confianza que mantenía con sus padres. Siempre utilizaba esa relación vecinal, de amistad o familiar incluso, para abusar de sus víctimas en su propia vivienda en Vigo. Luego se aseguraba de que los menores no dijeran nada. Así, hasta que un conocido advirtió a la policía de que la propia hija de este hombre, residente en Estados Unidos actualmente, quería denunciar unos abusos. En su declaración relató los tocamientos a los que había sometido a su pequeña nieta del acusado en el año 2014, cuando se quedaba a su cuidado en Vigo los fines de semana, lo mismo que había hecho años antes con ella misma, con la hija. Incluso un hijastro de este hombre también reconoció haber sufrido este tipo de abusos, de los que nunca informó a su madre por temor. La búsqueda policial localizó nuevas víctimas, incluida una niña a la que pedía que le enseñara partes íntimas a cambio de chocolatinas.
Hay tensión en el Barça. Aquí que se tiene habla de la relación con el vestuario. José Luis Corrochano.
Una imagen en la que se ve un desplante de Leo Messi, el segundo entrenador del Barcelona, Eder Sarabia, durante el partido Celta-Barcelona, unido a los 2 empates fuera de casa en los últimos partidos, ha tensado el ambiente en el vestuario. Acaba de hablar Quique Setién sobre este y otros temas. Elena Condis.
Esta imagen ha protagonizado la rueda de prensa del entrenador del Barça. Setién dice que él tampoco era un jugador fácil. Admite que siempre hay controversias y diferencias en las decisiones dentro de un vestuario, que ellos tratan de convencer a los jugadores, aunque espera que todos cedan un poco por el bien del equipo.
Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo. Es un equipo. Hay que sacrificar a veces ciertas cosas personales para el beneficio del equipo. No tengo ningún problema en admitir que esta situación que estoy viviendo para mí es nueva, a este nivel. Ya te vas enterando de muchas cosas y cada vez vas tendiendo más pues hacer realmente lo que tú quieres hacer. Que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar.
En la lista para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid están Sergi Roberto, que vuelve de lesión, y Sergi Busquets, que vuelve de sanción. Hoy se completa la jornada con el Getafe Real Sociedad, que se juega a las 10 de la noche. Lo cuenta el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la despedida del Cardenal de Lyon, que deja su tarea en esta diócesis, aunque ha sido declarado inocente del delito de encubrimiento de abuso sexual por el que tuvo que sentarse en el banquillo.
Pues sí, cuando en marzo de 2019 fue condenado en primera instancia, el cardenal Barbarán presentó su renuncia al Papa, que la rechazó hasta que la sentencia fuera firme. Y el pasado mes de enero, esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelaciones de París. Sin embargo, el cardenal insistió en su renuncia para permitir que la diócesis de Lyon inicie una nueva etapa. Y el Papa finalmente la ha aceptado. Francisco le ha pedido que siga, sin embargo, trabajando en Oriente Medio, en países que conoce bien, como Irak, el Líbano o Israel. El cardenal residirá habitualmente en una casa de las Hermanitas de los Pobres en Bretaña. Será una vida diferente, pero como él mismo explica, un sacerdote no tiene problemas para encontrar lugares para servir. Lo vamos a contar con toda esta historia y su contexto en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Lleida, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 fent ràdio des de Lleida. I ho fem gent de Lleida i et parlem a tu, que t'interessa el que passa a Lleida. Ho fem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, des de qualsevol punt del món a través d'internet, a cope.es, emissió en directe, tria l'emissora de Lleida, i el mateix pots fer doncs, descarregant-te de manera gratuïta i instal·lant-te l'aplicació de Cope. A prop ja dels 30 graus, tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història, i a partir de 2:15 i escaig fins a arribar a les 2, la radiografia. Parlem d'esports, parlem de notícies esportives. Anem a connectar ràpidament amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, on creixeran núvols d'evolució i on no es descarten ruixats durant aquesta segona meitat del dia, més probables a la Vall d'Aran. Si parlem de les temperatures, avui no presenten canvis importants i seguiran altes, amb màximes que arribaran als 35 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 34 a Tàrrega, als 30 a la Seu d'Urgell i als 24 a Viella. Pel que fa al vent, bufarà aquesta tarda en predomini mini de la component sud i amb alguns intervals de moderat al sud de la província. De cara a demà dimarts esperem a Lleida una jornada de cels pràcticament clars, tot i que al Pirineu tornaran a créixer intervals de núvols que podrien deixar alguns xàfecs amb tempestes ocasionals a la tarda. Per últim, les temperatures diurnes pujaran lleugerament al Pirineu, a màximes en general que seran de 35 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 33 a Tàrrega, de 31 a la Seu d'Urgell i de 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Aquest cap de setmana l'Ajuntament de Lleida s'han adjudicat 7 habitatges a famílies amb risc d'exclusió residencial. Es tracta de 6 pisos propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i un altre de l'empresa municipal d'urbanisme. Per cert que al territori els ajuntaments i consells de l'Alt Pirineu busquen alternatives a la fibra òptica per tenir bones connexions. L'empresa catalana Wicat facilita internet a zones de difícil accés perquè, com reconeix l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, doncs la fibra òptica és una promesa que des de fa molt temps tenen però que no acaba d'arribar i que aquesta pandèmia ens ha recordat que necessitem una bona connexió a internet i que sigui estable i que sigui segura.
Mira, sempre s'està dient que la fibra òptica, que faran arribar la fibra òptica en qüestió d'un any o dos anys. Nosaltres sabem que s'arribarà la fibra òptica a les capitals de comarca, però el municipi de la Vall de Boí sabem que potser això tardarà dos anys més. Creiem que és molt important les connexions, i més ara amb tota aquesta pandèmia que s'ha vist, que hem fet molt teletreball, les connexions són molt deficients, i és molt important treballar amb això. Ja no només el teletreball, sinó la comercialització, les comunicacions a nivell digital són importantíssimes.
Ja ho eren abans de la pandèmia, doncs durant i post, i d'ara en avant, i és una cosa que hem de tenir clara que ha de ser de qualitat a tot el territori. Paral·lelament a, per exemple, l'energia elèctrica, o per sobre d'això, l'energia elèctrica te la pots acabar fent amb plaques solars, d'una manera o altra, cada cop també avança més això, però la connectivitat és una cosa que sí, que ha de ser fixa ja a tot arreu. Per cert, que aquest cap de setmana ha arrencat la temporada de rafting al Pallars Sobirà amb 3 mesos i mig de retard per causa del coronavirus, i que les altes reserves d'aigua fan plantejar la possibilitat d'allargar la temporada en funció de com evolucioni el virus. Recordem que els pantans estan per sobre del 95, 97, 98% i no estan més, perquè és que no hi cap més, han d'anar deixant-la anar. Ja ens ha explicat aquestes darreres setmanes l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que estem parlant d'un primer semestre de l'any que ha estat, almenys a la demarcació de Lleida, el més plujós, el tercer més plujós dels darrers 107 anys. Per tant, d'aigua n'hi ha i molta. Per exemple, Manel Irima, de l'empresa Rafting Llavorsí, fa una valoració d'aquest primer cap de setmana de rafting d'aquesta temporada.
Tot i que es queda algú, però encara estem parlant d'un cap de setmana que els clients encara no tenen vacances. Però bueno, el resultat és molt positiu. Hi ha hagut... era un hàndicap perquè, clar, tenim que mirar com responien davant de les mesures del Covid i tot això, les proteccions, mascaretes, bueno, tot aquest tema, distàncies... bueno, ha sigut una prova de foc que el client, suposar més que ningú, el client ens ha donat un exemple. I llavors teníem tantes ganes de natura, d'aventura, de gaudir i de fer les coses i de ser esport, que, bueno, que ens han ajudat moltíssim. La veritat, ha estat molt bo.
Per cert, recordo que ara m'heu enviat un missatge. És veritat, jo no ho dic mai, no tinc... amb prou feines me'n recordo del meu, del tema dels sants. N'hi ha cada dia de sants. El que passa que al cap de l'any n'hi ha de més marcats, o de més coneguts, o que tenen més tradició. Avui és Sant Pere i Sant Pau. M'ho enviat un WhatsApp al 664-526-180, un Pere i dos Paus. Escolta, que avui és el nostre sant. Doncs Sant Pere i Sant Pau. Sí que és veritat que és un d'aquests dies que sí que es coneix. Nosaltres, per exemple, tenim el nostre estimat amic i col·laborador i company, el Pere Rovira, a qui saludem des d'aquí i felicitem a Sant Pere i Sant Pau avui, és veritat. Et recordo això, que tenim el nostre número de WhatsApp per qualsevol cosa, ja veus, ara per recordar-me que avui és Sant Pere i Sant Pau, que us felicités. Doncs 664-526-180. Ho hem de recordar, per què no? Parlant del coronavirus, abans de parlar dels bocins d'història, recordem que a la Vall d'Aran hi ha hagut un brot, que les comarques de Lleida registren un nou brot de coronavirus que ha estat, es tracta de 7 persones i que han donat positiu per la Covid-19 i que haurien compartit una barbacoa a la Vall d'Aran en els darrers dies. Serien els 2 casos nous que, per cert, va anunciar dimarts el Consell General d'Aran i les 5 fet públics dijous. Per tant, són aquests 7. de moment, ni el Consell ni el Departament de Salut han especificat quan van fer aquesta barbacoa ni a quin municipi de la Vall d'Aran. La van fer, ens és igual. Quan sí, perquè podríem veure doncs, quan és tarda des d'aquest contagi fins que comences a tenir algun símptoma. Però a la festa tot sembla indicar que hi van anar més de 7 persones i que s'estan fent proves PCR a la resta per saber si hi haurà més de contagiats. Per tant, són 7 contagiats que van compartir una barbacoa. Això ve a dir el que sempre diem, que aquest virus és molt traïdor i que es contagia de manera molt fàcil i que no n'hi ha més perquè n'hi ha poca gent contagiada. Afortunadament, eh? Però fixeu-vos que en un lloc tancat, no sé si era en un lloc tancat o no, però en una reunió de persones, si baixem la guàrdia, clar, evidentment, amb una barbacoa no anirem amb la mascareta posada. No estarem menjant a 2 metres de distància cada un. Doncs potser no l'havíem d'haver fet. És que no ho sé. Jo tampoc sóc metge, no em puc ficar amb aquests jardins, però fixeu-vos el fàcil que és. Amb una barbacoa arriba un positiu i automàticament 7 més donen positiu. A Lleida, ja fa temps, l'aniversari aquell en el que van 20 persones, 4 eren positius i van donar positiu tots, els 16 després. Els 16 que no ho eren. I d'altres, I d'altres casos. Per tant, on hi ha el virus és molt perillós. On no hi és, no. És a dir, jo puc anar sense mascareta pel carrer i si tinc la sort de que no em creu amb ningú que sigui positiu ni en lloc que toco està infectat, tranquils. Això és evident, és una evidència científica. No em contagiaré. Ara bé, ja veieu que on hi ha el virus, allí tenim un perill. I el virus no ha marxat, que això ens ho estan recordant constantment. A Lleida han passat de 18, 22, 24 positius diaris, que era una xifra molt baixa, no òptima, però era molt baixa, als 48, 56 i 68 del cap de setmana. Avui hem baixat a poc més de 40. I sí que és una baixa, hem baixat respecte als 3 dies, però estem amb xifres de final de mes de maig i estem acabant el mes de juny. Potser és d'hora dir que hem tirat enrere, eh? Potser és d'hora. Però si aquesta tendència es manté aquesta setmana i estem cada dia per sobre dels 40-50 positius, sí que podrem dir que hem tirat enrere. És per alarmar-se? Doncs home, no, encara. Però que hem tirat enrere, sí. I això, mira, tampoc ho podem comprovar, eh? Però segur que, o crec que té relació amb que ens hem relaxat amb les normes de la nova normalitat, que són distància física, 1,5, 2 metres, mascareta i higiene a les mans. Si entrem a casa, aigua i sabó, perquè també han pujat els tants percents de gent que es contagia a l'interior. A l'interior d'una vivenda, per exemple. També ha pujat el tant percent d'afectats de menys de 30 anys des de fa 2 setmanes, que han passat del 8% amb tota l'època de confinament al 26%. També va pujar fa 3 setmanes el tant percent d'afectats de menors de 12 anys. Coincidint amb els nens poden i han de sortir al carrer. I tots hem vist estampes pel carrer de que, escolta, si portes mascareta, segons per on vagis, et comencen a mirar malament. I això no pot ser. Perquè la nova normalitat l'acabem d'estrenar. No estem ni al juliol, estem a punt, però no hi som. I estem començant a parlar ja de que tornen a pujar els casos, de que la gent està relaxada. I això no pot ser perquè ens ha costat molt arribar fins aquí. Són 3 mesos de grans sacrificis. A nivell econòmic i laboral no hem d'oblidar que, per desgràcia, més d'una empresa s'ha quedat ja pel camí, ja no ha tornat a obrir. Els que han tornat a obrir, ells ho saben, els comptes que porten, i l'esforç segueix. I no podem tirar tot enrere ara perquè hi hagi 4 brètols que, escolta, no respectin res, pugen les xifres i haguem de començar a tornar a parlar, tot i que el ministre i la consellera diguin que no. Si aquí les contagis es disparen, ja m'agradarà veure si no tornem a fer un confinament d'una manera o altra. Perquè seria lògic i seria normal. O sigui que no li perdem el respecte al virus, que per desgràcia, no per sort, no, per desgràcia haurem de conviure amb ell durant molts mesos, fins que arribi la vacuna, si és que arribi. El tema de la vacuna també és un expedient X, per entendre'ns, eh? Tothom parla de la vacuna, però evidentment no està feta, perquè ja ens van dir els experts que com a mínim es necessita un any per crear-la i provar-la. Després van sortir aquelles informacions de que al desembre ja la podríem tenir. Aviam qui és el valent que es posa una vacuna que l'han desenvolupat en 9 mesos, ni tan sols un any. O sigui que jo crec que al març vinent estarem parlant de coronavirus. I no és per desmoralitzar ningú, eh? Estaríem parlant d'un any, que amb temes d'epidemiologia diuen que és una xifra molt baixa parlar d'un any. O sigui que si amb el virus hi hem de conviure, hi haurem d'aprendre a conviure i protegir-nos d'ell. I protegir-nos, perquè com van fer a Anglaterra o a Suècia, que sempre pensem que són més avançats, de dir, no, tranquils, que es contagi tothom i així ja estarà. I després van haver de tirar marxa enrere i el nombre de morts i de contagiats a Anglaterra és superior al d'Espanya, que ho han fet tan malament com hem pogut, doncs vol dir que aquell no era el camí. Aquell no era el camí. El que han fet aquí tampoc, eh? O l'haguéssim hagut de fer millor, o abans. Però amb el virus ja haurem de conviure i haurem d'aprendre a protegir-nos d'ell. I hi ha tres normes que són bàsiques: la distància física, la mascareta i la higiene de les mans. En fi, anem a fer una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrec al 973-78-85-17. Iquenet, professionals de la bugaderia per als particulars i empreses de Lleida. Vestits d'home i dona, adredons, vestits de núvia i de comunió, recollida a domicili de catifes. Deixem la roba a punt per a perruqueries, fisios, estètiques, hostaleria i restauració. Iquenet, última tecnologia en rentat. Iquenet, professionalitat, eficàcia i servei. Nova adreça, camí de Corbins 24, i també ens continuareu trobant a Baró de Maials 91.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és moment de conèixer aquests bocins d'història que no ens cansem d'escoltar-los dilluns rere dilluns de la mà del Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues aquí avui, si la setmana passada estàvem pràcticament per celebrar Sant Joan, avui toca felicitar els Peres, a les Petres, als Paus, a les Pauetes.
També és un altre dia
important també en el calendari.
Sí, anava a dir, és un dia d'onomàstica també ben marcat. A veure, cada dia n'hi ha, jo segur que cada dia n'hi ha molts, però hi ha aquells que bueno, pel que sigui, per algun fet històric o perquè hi ha alguna tradició popular associada, que són més marcats. Sant Joan, ja ho sabeu que sempre ho dic, és un, aquest és claríssim, i d'altres en tenim, Sant Jordi, històries, però Sant Pere i Sant Pau també, també és un dia marcat al calendari,
Exacte, sense cap dubte, inclús ara s'ha perdut, però jo recordo de petit que es feia tanta revetlla, potser per Sant Pere com per Sant Joan.
Ah, imagina't. Home, ja, no,
la revetlla de Sant Pere també.
Quasi bé, amb sis dies una altra, no? És allò,
sí, venga. Sí, exactament, i fa que ja l'havia fogueres, la de Sant Pere, i potser és la que es prestava més a anar a ballar.
Clar.
Recordo inclús d'haver anat alguna vegada amb una cosina gran aquí al velòdrom, que és on se feia la revetlla, és a dir, la revetlla de Sant Pere.
Sí.
Tot el velòdrom estava ocupat allà de parelles ballant i, bueno, jo era molt petit, però allò que em feia gràcia i tanta gent allà al velòdrom.
Pobre velòdrom, avui en dia.
Sí.
Avui en dia. Vull dir, és una cosa que o l'hauríem ja de o recuperem-lo o l'esborrem, però tenir-lo deixat com el tenim...
Clar.
Fa mal als ulls, I entenc que la gent que li agrada, que practique, parlo de l'esport, ara directament, està perillós fer-lo anar, però és que no fa ni goig d'anar-lo a veure, i un velòdrom és maco, però, bueno,
sí, cap dubte.
El tenim allà.
Penso que s'hauria de recuperar, perquè al fi de comptes està bé l'únic que ens queda d'aquell esforç que va fer Esquerra Republicana, la Joventut Republicana de Lleida, a principis del segle passat, de crear per Lleida un centre
modern. Doncs escolta, a veure si m'entens, l'alcalde i el partit que va guanyar les eleccions és Esquerra. Si no ho fan ells, amb aquests 4 anys, ho veig difícil, però bueno, ara no ens ficarem en política avui.
No, exactament.
En fi.
El velodrom, però en fi, exactament.
Sant Pere i Sant Pau.
Però seca, avui toca parlar d'aquests dos personatges que a més van lligats de la mà, pràcticament no es van conèixer en la vida real, però així es van, i són d'aquestes parelles, Comitiva i Mandoni, Estolatín d'Hortes, Ramón i Cajal, que diuen alguns de broma, que no són parella, en medicina, vull dir, en el Santoral ja també, Sant Cosme i Sant Damià, per exemple, que aquests són dos metges, però Sant Pere i Sant Pau estan associats perquè l'Església Catòlica els ideu, ni més ni menys, que el cristianisme sigui el que és avui. Sense Crist, evidentment, el cristianisme no existiria, però sense ells dos, el cristianisme no sabem què hauria passat i probablement la cosa hauria estat molt diferent, perquè Jesús va fer la feina, va ficar les bases i després els seus apòstols havien d'espavilar-se. I el que els va costar, i el que va bé perquè s'espavilessin. De fet, Sant Pere, que és, com tots els oients coneixeran, és, evidentment, el primer dels apòstols, el que d'alguna manera Déu va triar perquè fora el seu successor, el que és la pedra, per això del nom de Pere, perquè recordem que ell es deia Simó, el nom original. Ell va néixer a Betsaida un any després de Crist, és a dir, que era un any més jove que Jesucrist. Era pescador allà del llac de Tiberíades, era la seva senya, estava casat, segurament tenia fills, tenia un germà que era Andreu, el qual, aquest sembla que era més, estava solter, i va conèixer Jesús i li va presentar un dia a Jesús, i Simó es va quedar prendat de Jesús de tal manera que va deixar tot i se va marxar a caminar aquells 3 anys amb Jesús i el seu germà. Que dit així és que era molt xulo, perquè, sí. Però clar, però no sé el que pensaria la seva dona. Això no s'ha pensat mai, perquè de fet va haver un abandonament aquí clar. Conjugal. Però en fi, això són coses d'aquelles que no estan recollides.
No està reflexat, no.
El Nou Testament, perdó. El fet és que a partir de llavors va ajudar, va ser una persona més destacada, i quan va morir Jesús, a part de que va tenir aquell primer intent de defensar-lo, traient l'espasa i tallant una orella amb un dels que venien a atendre Jesús, però que després el va negar per 3 cops, amb la qual això se va arrepentir de sempre, i després va ser el que va encapçalar l'Església dels Apòstols i va tirar endavant una mica per intentar evangelitzar i expandir la religió que havia predicat Jesús, cosa que va fer per tota la zona del nord d'Israel, va anar sobretot a la Capadòcia, per lo que és l'actual Turquia, i va acabar anant a Roma, la capital de l'imperi. Recordem que en l'època de Jesús, tota la zona d'Israel, tot això era imperi romà. De fet, recordem que Ponci Pilat era el governador romà, i tot i que Israel tenia com una mena d'autonomia, hi havia un rei, una mica titella, que era d'Herodes, hi havia el Sanedrín, que eren els que manegaven una mica el tema religiós, i per això no acceptaven a Jesús perquè políticament no li interessava que hi hagués una secta poderosa que plantegés canvis, i els altres no els interessava tampoc perquè consideraven que era una secta que anava en contra de la religió oficial, que era la religió antiga de Moisès, i la renovació que aplicava Jesús no anava bé. Però hi havia moltes sectes en aquella època, molta gent, inclús Sant Joan Baptista, probablement és també una de les sectes anteriors, com d'altres, que intentaven modificar l'antiga religió. Probablement, si no hagués hagut Sant Pere i Sant Pau, l'Església, independentment de les creences de fer cadascú, la religió que va crear Jesús havia quedat probablement diluïda dintre d'aquest mare magnum de sectes que havia hagut per aquella zona. Però el fet que Pere arribés a Roma i comences com a bisbe de Roma a predicar allí també, i després va ser finalment en la persecució que va fer Nerón, la primera persecució contra els cristians després de l'incendi de Roma, ell va ser víctima d'aquesta persecució, i com era el cap visible de l'Església, lo van martiritzar al Vaticà i lo van crucificar, com era jueu. I la crucifixió, ell l'únic que va tenir el detall, això són més que coses confirmades històricament, sembla que són històries una mica a vegades d'aquestes que la tradició cristiana s'ha anat mantenint, que va voler ser crucificat però no com el seu mestre, com Jesús, sinó cap per avall. I per això el tenim representat sempre al martiri de Sant Pere crucificat cap per avall. De fet, a casa nostra, aquí a Lleida, en tenim dues representacions xulíssimes de Sant Pere crucificat cap per avall. La més antiga, ni més ni menys que del segle XIII, a la Seu Vella, a la capella precisament de Sant Pere, que és la que la família Montcada després va modificar per amb ella, adaptant-la al gust gòtic, però el capitell que hi ha justament a l'entrada, que seria l'anterior a la modificació que van fer els Montcada al segle XIV, encara es conserva i es veu perfectament una creu a l'inrevés, que és la creu de Sant Pere, que marca el nom de la capella. I l'altre gran, magnífic exemple que tenim és l'església de Sant Pere, al carrer Major, la qual, quan ara amb el Covid també ha estat molt tancada, però sempre ha estat l'església més oberta que sempre hem tinguda, i que a l'entrar presidint aquella petita església hi ha unes pintures enormes, brutals, a mi sempre de petit m'impressionaven, en les que es veu allà també a Sant Pere que no està enterrat cap per avall, i que són les pintures de la Serra Santa que es van fer després de la Guerra Civil, perquè l'església va quedar cremada, i que és un magnífic fresc, un magnífic mural, jo crec que dels més potents que tenim a la ciutat de Lleida per recordar aquesta figura. L'altra figura, la de Sant Pau, aquesta és molt curiosa perquè és totalment diferent. Probablement també sense Sant Pau, Sant Pere, tot i la feina que va fer anant a Roma, a la capital de l'imperi, anant per tot el propi Orient, hauria quedat una mica diluït, perquè, de fet, el que va fer Sant Pau també era jueu, ell va néixer a Tars, ell va néixer uns 10 anys després de Crist, per tant era 10 anys més jove, probablement això també li dona una mica més de a l'hora de fer,
sí.
I era jueu, estava circumcidat i era dels jueus moderats, però dels que defensaven el manteniment de la llei mosaica, i per això al principi va ser un dels grans perseguidors de la religió cristiana, de la religió de Jesús. Fins que aquí se produeix el miracle, un bon dia, allò que es diu la caiguda del cavall de Pau, la conversió que va fer Sant Pau un dia que anava perseguint cristians, va caure del cavall perquè se li va aparèixer Jesús, li va dir què feia, què feia, i a partir de llavors es va convertir, va fer un gir de 180 graus, en el gran defensor del cristianisme. I en aquesta defensa que va fer del cristianisme va fer ni més ni menys que dues coses. Vietxa, per totes les esglésies que havia creat una mica Sant Pere i que ell va consolidar per tota la zona d'Anatòlia, de l'actual Turquia, però fer molts viatges, és a dir, que anava molt sovint animant-los a continuar, és a dir, feia allò d'aquest suport que a vegades necessita quan una cosa està apareixent, intentar tenir-los coordinats, escrivint epístoles, moltes vegades quan se va a missa s'acorda l'epístola tal als Corintis, l'epístola als Efesis, l'epístola de Sant Pau, aquestes epístoles en les quals dona consells, dona, i les que està d'alguna manera adaptant la religió de Jesús a el que ell considerava que havia de ser. Però sobretot el que va fer va ser una discussió que va tenir amb el més conservador dels apòstols, que era Sant Jaume, precisament. Sant Jaume creia que el cristianisme era solament pels jueus, i Sant Pau, tot i que ell era jueu, considerava que perquè tingués futur el cristianisme s'havia d'obrir als gentils, als que no eren jueus, als que no estaven circumcidats. Era una nova religió i que estava oberta, com deia Jesús, a tota la humanitat. I aquesta discussió que va tenir, una discussió important, i va haver com una mena de votació que va perdre Sant Jaume, si l'hagués guanyat potser també el cristianisme s'hauria quedat allà oblidat, gràcies a que Sant Pau la va guanyar, i el que els cristians que se feien nous i que no eren jueus no tinguessin de circumcidar-se, sinó simplement batejar-se amb l'aigua, com hem fet tots els que pràcticament estan sentint-nos, si no són d'altres religions, i els que hem estat aquí sempre, doncs això va fer que el cristianisme, aprofitant la força de l'imperi romà, s'extingués. Gràcies a això, el cristianisme ha arribat al que és actualment, evidentment, per continuar la cosa evolucionant, i Sant Pau també va estar perseguit al final, perquè també es veia que era un intrigant, però com era ciutadà romà, perquè ell, de fet, tot i que era jueu, havia arribat a l'estatus de ser considerat ciutadà romà, lo van respectar bastant els romans, va estar impressionat, va estar desterrat, i finalment també, aprofitant Neró, aquesta persecució que va fer contra els jueus, en un foc que es va crear a Roma, que a vegades com alguns diuen que va ser intencionat, que buscant un Sant Benito va buscar els cristians, també va morir a l'edat de 66 anys. Igual pràcticament a la mateixa edat.
És una edat alta, per l'època.
Sí, sí, Sant Pere tenia la mateixa edat i Sant Pau tenia pues, la mateixa, és a dir, que pràcticament tenien els mateixos anys quan van morir. Sí, sí, una edat alta. Sant Pau, al morir, va ser, com era ciutat romà, no li tocava ser crucificat i li van tallar el cap. Per això la iconografia cristiana representen a Sant Pau amb una espasa i a Sant Pere el representen amb unes claus. Aquestes claus és que tot i que ell, a part de carregades, li fiquen la tiara de papa, però és que al ser el primer apòstol, el primer papa, el primer president de l'Església, és el que manté el porter, l'obertura de les portes del cel, i per això té les claus, aquest simbolisme tan simpàtic i tan xulo, de que Sant Pere controla qui entra al cel i qui no entra al cel. Per tant, tenim, per una banda, el continuador pacífic, diríem, de la tradició de Jesús per expandir-la pel món, i el que és més contundent, el més rigorós, que és Sant Pau, que tot i que l'espasa no la va utilitzar, al principi una mica sí, seguint els cristians, però que després ja va costar el martiri. A Lleida tenim una església dedicada a Sant Pau, avui ja perduda, malauradament, que està al carrer de la Palma, i que ara s'ha convertit en l'Escola de Belles Arts, ha fet una remodelació de tot aquell temple, que els pares claretians el van fer al segle XIX, i solament es conserva una part de la façana de lo que era aquella església dedicada a aquest sant. Per tant, no tenim cap altra imatge així contundent. Si no anem al Museu de Lleida, on sí que podem trobar imatges d'altres esglésies, on també trobarem, a part d'altres Sant Peres, altres Sant Pau, sí que també es pot aprofitar ara aquesta evidentesa.
Molt bé, doncs Sant Pere i Sant Pau. És bo conèixer els seus bocins d'història per saber d'on venen i entendre tradicions que avui en dia potser els més petits, els més joves, les veuen i no saben d'on surt. Doncs mira, d'aquí surt, no?, tot plegat. I és bo saber-ho d'on es ve. Escolta, tu fas alguna celebració avui?
Avui?
No, sí, jo sé que no és ni Sant Ramon ni Sant Joan, però a casa de petit ho celebràveu? Feu alguna cosa?
No, ja t'he dit, jo recordo de petit, a vegades, haver anat a la Revetlla.
A la Revetlla, correcte.
Un parell de vegades, per això, perquè teníem una cosina que li agradava allà, que era més... Jo era petit, era adolescent, i era ja estar en edat de mereixer. I recordo que es pogués fer una mica de carabina, recordo. Em sembla que és això que m'ha donat després a vegades pensant, perquè per mi era una mica rotllo, aquella verbena. Però recordo aquella imatge que tinc allà, d'estar allí a sobre on estava la piscina, llavors, aquí on està actualment l'Eque, sí. I veus tanta gent allà ballant que quasi ben marejava. Exactament. Però ara actualment no fem cap celebració especial en aquest sentit.
Bueno.
Tu tampoc, no, suposo?
Jo tampoc. La veritat, no tinc tradició. Igual que d'altres sí, aquesta no, però bueno, escolta, qualsevol excusa és bona.
De lo poc que hi havia, sí. I fins i tot això, aquest record que hi ha de les esglésies de Lleida, pues Sant Pau ha caigut bastant i molta gent, si no és un sant especial, jo crec que ara ha perdut aquesta força.
Sí. Totalment. Totalment. Joan Ramon González, que comencem aquesta darrera setmana del mes de juny, entrarem el juliol passat demà. Déu-n'hi-do com passa el temps, eh? La setmana vinent és la darrera setmana de la temporada, o sigui, és el darrer programa ja, la setmana vinent.
Ah, o sigui, que al final solo tenim la setmana de juliol, pensava
sí,
que eren dos.
Sí, sí, vale, bueno, és una i mitja, per entendre'ns. Però
el programa solament tenim un.
Sí, queda una el dia 6.
El dia 6 hem de fer el comiat.
Hem de fer el comiat.
O sigui,
la setmana que ve.
El dilluns que ve, pues vale, però ja preparat.
Semblava que no havia d'arribar, doncs ara arriba el merescut descans. Al setembre hi tornem, per això.
Vale.
Joan Ramon González, com sempre.
Pues bueno, farem vacances, mira que bé. Me dones més festes, que he tingut poques.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer, ens escoltem dilluns vinent.
Entesos, adeu a tots.
Desgraciadamente la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío.
Lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre el mayor jardazo de la economía es el que se va a llevar España. Tenemos más muertos que nadie, tendremos más parados que nadie.
Por eso el gobierno lleva semanas trabajando en un plan de preparación y respuesta frente a una segunda oleada.
El riesgo cero no se puede garantizar, pero habría que comportarse de manera un poco más sensata y serena que algunos.
De lunes a viernes, cuando de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Un actor único.
Yo no creo que se pueda tener una vida plena en soledad. Hay que compartirla.
En dos papeles históricos.
No levantaré mi mano contra el rey que ungió el Señor.
Rey David. ¡David! Y Amelia.
Tengo que dejarte ya.
No, nunca.
Dos, de Richard Gere. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Centro Ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos hobbies. Todo ha cambiado y tu manera de disfrutar tu hogar también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en ropa de cama, toallas, ropa de mesa, cojines, cortinas confeccionadas y alfombras. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Camí cap a les dues de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Ja saps que, com que no tenim equip de primera divisió ni de segona A, almenys en futbol, doncs al nivell de ciutat, d'equip de ciutat, doncs no estem vivint aquesta represa de la Lliga, que al final és l'únic esport, crec, sobretot dels majoritaris, que ha reprès temporada. Tota la resta, ha quedat suspès o ha quedat amb decisions que encara s'han de recórrer judicialment o anul·lat i punt. O mal acabat, que aquesta també és l'altra. N'hi ha d'altres que l'han donat per finalitzada, no baixa ningú, però els que han de pujar sí que pugen, que després això és un problema després a la llarga, no a la llarga, a la curta, amb equips, amb grups més grans, etc. En fi, que per parlar de tot plegat, avui saludem el Xavi Pérez, que és el nostre tertulià habitual. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi, primer de tot?
Bueno, pues anar fent, anar aguantant i anar fent.
Sí? Escolta, tu ets sí, home, sí. A tu t'agrada la calor o no?
Sí, jo sóc home de calor, de fred, de tot el que faci falta.
Ah, bueno, vale, però si tot terreny. Ah, bueno, no, clar, no, home, sí, no, que sí, jo... Sí. Xavi, que ara ho havia oblidat, que tu ets el de pedra picada.
Home, clar, per això, tant se'm fa que faci calor, que faci fred, la qüestió és que hi hagi esport i que... i puguem passar bé,
Ens hem quedat sense futbol ni res. Ara tu... Bueno, aquest tema el deixo pel final. El deixo pel final, bueno, però ja t'ho dic després. Mira, coses, perquè al futbol passen moltes coses cap al mes de juny. Ara estava mirant i ara, ahir va fer 25 anys que el Lleida es va quedar un gol a Gijón per poder tornar a pujar primera, que hagués sigut ja... hagués sigut la pera, tornar a pujar.
Bueno, sí, realment sí que ha sigut una altra vegada lo important, no? L'únic que passa és que, bueno, jo crec que Lleida, com a afició i com a ciutat, pues tendría que ser un equip ascensor, o sea, tendría que ser jugar a segona A,
sí,
evidentment, i després, pues cada dos o tres anys, pues pujo, baixo i
va fent. De tant en quan, però, sí.
Sí. Home, no tenim l'afició per jugar a primera divisió ni no.
I a segona A hauríem de millorar, sí, molt les coses també, eh?
Molt.
A nivell d'afició, eh?
Sí, per això dic que comencem ja per l'afició i jo menys poc. No tenim molta gent ni molts diners per poder jugar a primera divisió. Per tant, amb equip ascensor, estem dos anys o tres a la segona A, vigent, tornem a baixar un parell d'anys i podem aguantar, i si no, pues, anar fent així, anar fent.
El camp el tenim. Si no mirem, sí, els lavabos, eh? Però el camp el tenim.
Bueno, els lavabos jo que no són els lavabos. El camp el tenim i, bueno, però s'hauria de fer, s'hauria d'intentar, no? La ciutat... s'hauria de remarcar a la ciutat què és el que li interessa. Si li interessa el bàsquet, li interessa el futbol, si li interessa el que... No?
Xavi, tu creus que si Lleida estigués ara, hagués pujat a segona divisió A... Jo crec que, vaja, no ho sé, eh? Jo sé que depèn del dia, un és més pessimista i depèn del dia és més optimista, però jo crec que 5.000 persones potser sí que les posaríem, no?, de manera fixa.
Jo crec que sí. Bueno, la gent li falta aquest poquet de jugar en una divisió més alta, perquè fa molts anys que ens estem arrossegant aquí, però jo crec que sí, que acabaríem jugant i acabaríem ficant, pues 5.000 persones o 6.000.
Si no, 6.000 és un mínim, sí, de totes,
sí,
maneres.
Sí, perquè si no hi ven aquesta gent, ja podem començar a dir que això ja no funcionaria.
Clar.
Perquè els números no surten, aviam. Per molt que paguin les televisions, molt que donin les subvencions a la federació i tot això, si no hi col·loquen 5 o 6.000 persones, no funciona.
Escolta, Xavi, ara fa 25 anys, tu el recordes aquest partit?
Sí, i tant. Però aquest hi com molts. Sí. Però bueno, és una llàstima, anem recordant-nos del penal de Sevilla i...
Sí,
aquestes cosetes, no? Evidentment, però bueno... També diré una cosa, per recordar es fa, eh? Que moltes vegades no deixem perquè no recordem perquè no hem mai estat.
Ja.
O sigui, cuidadit amb això, perquè, per exemple, amb el tema de l'hoquei, que és totalment injust, que no sé si parla de l'hoquei, quan sí, han sigut campions dos anys. Cuidadit, no una, dos. I això és molt important. Per tant, pues, bueno, la gent només se'n recorda d'allò que diu de Santa Bàrbara quan trona, no? Pues no. Però hem de fer memòria històrica a tothom i hauríem de saber on estem i el que hem deixat de fer.
Del que segur que no tenen recordes és que fa 70 anys va passar el primer ascens de Lleida a primera, l'any 1950, un 25 de juny.
No, aquest no.
Aquest no te'n recordes,
aquest,
eh?
Aquest no, perquè encara no havia neixut jo. Però no, aquest no.
És
però
curiós,
bueno,
eh?
He llegit la història i molt bé, i vull dir... va ser una gran cosa per la ciutat de Lleida.
Sí,
vull
dir,
se va recol·locar a la ciutat de Lleida amb aquest accent, no? Així que després ha sigut el visto ràpidament, però bueno, no està molt bé.
Han passat...
Per què no torna a viure una experiència?
Home, tant. Home, a mi m'agradaria molt, eh? Ja et dic, per pujar a segona A. Ja ho viuria,
sí,
jo crec que ja ho viuria bé, pujar a segona A.
Sí,
pujar a primera,
sí,
ja ni et dic, no?
Bueno... Sí, sí.
És el maig, el juny és quan passen les coses d'ascensos i descensos i això,
exacte,
doncs,
exacte,
és el que tenim al calendari. Hi ha un altre fet trist que hem de recordar, i ho recordaven els amics del Lleida, que aquest passat dia 27 fa 3 anys ja que ens va deixar l'Antoni Palau, que també és un nom propi, té entrada pròpia al camp d'esports, crec que és el mínim que s'havia de fer.
Bueno, va ser un símbol emblemàtic a la ciutat de Lleida. Hi ha hagut molta gent, com l'Antoni Palau, com l'Emili Vicente, i
sí,
hi ha gent que ha deixat penjada a la ciutat, no? I al club, pues, sí, verdaderament. I després periodistes, el Carmelo Moncallo,
sí, correcte.
El propi Pacheco, vull dir, una sèrie de gent que han fet història a la ciutat, no? I verdaderament, pues, sí, és trist que recordem això i no puguem recordar de quan vam pujar.
Escolta, Xavi, tu que coneixes a tothom, què em pots dir del Gerard Escoda?
Home, el Gerard Escoda és un molt bon jugador, ja ho veurem considerar dirigent. No ho veig clar, tampoc.
Això és un moviment del Lleida Esportiu, que es veu,
sí,
que ja es portava,
sí, però...
cuinant fa temps, que l'han fet públic ara.
Sí,
el Gerard Escoda tenim... com entra al Lleida Esportiu?
Sí, però tenim una estructura a segona B més gran que la de primera divisió. Llavors, hi ha coses que no quadren. Si vam fitxar fa 2 dies el Raúl Fuster per portar la base i ara fixem aquest perquè sigui adjunt a la presidència. Vols dir que no estem fent un escalafó molt gran de dintre del club i el que ens interessa és econòmicament anar millor i intentar pujar?
Estava presentat com a director d'operacions i que,
bueno,
i que treballarà colze amb el director esportiu i que reportarà al president.
Sí, bueno, i què fem? És una estructura de primera divisió.
Però, aviam, jo a Lleida l'he criticat per moltes coses i també he dit que hi ha coses que fan bé, vull dir que les coses
bé,
com siguin,
sí,
vull dir que si fins ara és un equip que a nivell de fitxatge se n'ha sortit força bé totes aquestes temporades,
doncs
és el que dius tu, no sé si fa falta incorporar una persona.
Per això
ja ho sabran ells.
Algo allà, perquè no, que no pot ser s'incorporar d'això. Pensa que també fa un parell de temporades teníem el Juanjo Silva també aquí amb el club, i ara està desaparegut aquest bon home, no?
Mm-hmm.
Sí, per un tema d'enfermetat, un tema de feina, però el que sigui ja no hi és el club. Per tant, aquests moviments d'altres esferes penso que no caldria particularment, no? O sigui, els germans ho estan portant per saber, sí que hi ha coses que s'equivoquen, com tothom, també t'he dit una cosa, no s'equivoca el que no fa res, ells han fet moltes
coses. Correcte, això està clar.
El president, el club, com a club, amb els pocs anys que tenen d'història, doncs, hi han jugat 3 o 4 plajors, doncs, això és importantíssim, no tothom ho aconseguís arribar als plajors, i aquests no s'han quedat a les portes, doncs, bueno, mala sort, no? Però, vull dir, incorporar gent a la junta directiva per aquest tema, no ho sé.
Bueno,
o sigui, algo té que haver de més.
Veurem
perquè si no, no un quadre.
Si surten els números,
algun dia no explicaran el moviment aquest.
O no. Bueno, ho provarem. Escolta, Xavi, que no et volia deixar marxar sense fer una ullada a la classificació de primera divisió.
Sí, però no està acabada. La primera divisió no està acabada. Sí que, evidentment, ara hi ha un avantatge del Madrid sobre el Barça, però jo crec que no està acabada. Setmana que estem, penso que és la setmana clau.
Amb aquesta
sí, que dimarts juga el Barça contra l'Atlètic de Madrid i després va al camp del Villarreal. Si aquí pinxa algun punt i el Madrid els guanya els dos, pues, llavors sí que et diria que quasi
la lliga està feta. Són 6 jornadetes, només, els que queden.
Bueno, sí, però s'han de jugar. El Madrid també té que jugar contra el Villarreal i té que anar al camp del Bilbao. Són partits complicats i el pròxim dijous juga contra el Getafe, que tampoc no... Això, però bueno,
també et diré una cosa, el Barça no està fi, això està claríssim,
no, veritat,
però ja no estava fi abans del paró,
no?
Vull
dir,
des de fa dies. Ara, el Madrid té jaleos
dins del vestidor.
Però això ja ho saps, quan la pilota no entra, hi ha jaleos. Ara, el Madrid no està per tirar coets, tampoc?
Tampoc, evidentment, i el Madrid també s'ha de ser franc, el Madrid crec que en algun partit li han donat un cop de mà.
Però bueno,
una cosa per una altra.
0-1 davant del CUE, ahir.
Sí, però no es pot queixar ningú. Dels grans no es pot queixar ningú.
No, no.
Perquè sempre hi ha... tirem cap a casa, vull dir, per un cantó o per un altre.
Jo això és una opinió que sempre he dit, també he defensat, tant Barça com Madrid, potser sí que en un partit puntual, però globalment, i això crec que és de l'opinió de molta gent, globalment, ni Barça ni Madrid es poden queixar de cap decisió arbitral ni de fora del terreny, o sigui, que no.
Mai.
O sigui, els petits sí que es poden queixar.
Mai poden arribar a dir aquestes coses, vull dir, el que és veritat és el que dius molt bé, i jugant contra el CUE, no ens van saber guanyar 1-0, i encara així a l'última pilota la va tindre l'Espanyol per poder empatar. Per tant, no ho sé, tampoc no estan per tirar coets. Sí que són dos punts de diferència, però dos punts no és res.
Bueno, jo al final guanyarà, crec que el que estigui més regular, havent sortit empatats i el Barça ha fet 2 empats, sí, el Madrid els ha guanyat tots, les coses són justes, vull dir, polèmiques arbitrals a part. El Barça ho perd i el Madrid ho guanya, vull dir, això funciona així. Per cert, l'Espanyol ho veu malament,
Jo crec que l'Espanyol és l'equip ja de segona divisió.
És que clar.
Avui en dia hi ha tres equips que són candidats, l'Espanyol, el Leganés i Mallorca, penso que són els candidats a baixar.
Déu-n'hi-do.
Els hi costarà més, els hi costarà menys, els sap greu per l'Espanyol, però crec que passarà per aquí.
A més és que després pujar no és tan fàcil, que...
No és fàcil.
El Saragossa allà està, esperant.
Sí, i el Depor també està allà.
I el Depor també, sí.
Són equips històrics i no han acabat de pujar, per tant, això costarà arribar.
Bueno. Xavi, com veus la temporada que ve amb tema d'esports en general a la ciutat de Lleida? Perquè, clar, Jordi Mauri, finalment, no seguirà al capdavant del Pardines Bàsquet. Ha fet una tasca, ell i la seva junta, molt bona. I problemes de salut a part, jo crec que ell va dir, i ho va dir aquí a la ràdio, va dir, bueno, escolta, jo ara jo crec que, m'entens? Jo ja he fet el que havia de fer, marxo ara, que estem bé, la junta seguirà, per tant, això és bo, però marxa. Sí, però va dir una cosa, que a nivell de pressupost estan pendents de saber Ajuntament i Diputació, i com ells, molts clubs.
Molts clubs.
Si amb les aportacions normals hi ha problemes, doncs si aquestes les redueixen,
evidentment el tema va ser per aquí, per el tema públic encara, desgraciadament. Sí. Per què? Perquè no hi ha sponsors, no hi ha res, les empreses s'ho miren tot molt en lupa, a veure què fan, i on invertixen, no? Per tant, ells tenien un projecte molt bonic, el bàsquet, i veurem a veure què passarà. Si tenen una línia continuista i volen tirar endavant, i els quadres, sobretot els números, sempre dic el mateix. Que quadren els números, perquè llançar-te a l'aventura sense que quadren els números, a la llarga després lo pagues.
Sí. No, evidentment. I això ho defensava molt Jordi Mauri, que va dir, prefereixo tenir un any estable, que allò, anar buscant, i el gener que estiguis penjat, que és molt frustrant, que el que guanyes a la pista després hagis de renunciar-ho als despatxos.
És molt trist per les plantilles, per l'afició i totes aquestes coses.
Molt bé.
Per tant, toquem de peus a terra, si podem jugar, jugarem, i si no, però és que tinguem una fusió dels dos clubs. De
això també seria un altre, els dos, el que quede de l'altre. Ja saps per on vaig. Xavi Pérez, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar. Vinga. La setmana que ve és l'última, eh? O sigui que després us dono vacances fins al setembre.
Vinga, va.
Xavi, pues cuida't.
Igualment, recordo.
Una abraçada, tot. Salut.
Adéu.
Ens queden 4 minuts, busquem la darrera hora.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, la darrera hora és que sabem les xifres de coronavirus, de la Covid-19 de Lleida. Salut ha notificat 25 contagis confirmats en el darrer balanç. Ja sabeu que és un balanç, el que acaben de donar, que fa referència ahir diumenge, almenys baixen. Ja estàvem parlant de que dissabte havien baixat a 40, divendres era el de 60 i dijous el de 50. Ara parlem de 25. També és veritat que hi ha el cap de setmana per aquí al mig i que durant els mesos de confinament doncs hem tingut aquelles històries de que els dilluns i els dimarts eren més baixos i després tornaven a pujar. Però bueno, ja m'ho toca fusta. I l'altra darrera hora, com ens havia anunciat al principi el Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, avui parlarien del curs escolar. Doncs bé, el govern de la Generalitat invertirà 370 milions d'euros extres al sistema educatiu el proper curs i contractarà un mínim de 5.000 nous professionals. En concret, 233 milions es destinaran a aquesta contractació, 33 milions a millorar les necessitats educatives i lluitar contra la segregació i 103 milions per iniciar un pla digital. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha garantit que al setembre tots els centres educatius obriran amb normalitat i amb seguretat. Ho faran en grups estables, dins dels quals no caldrà mantenir distàncies ni portar mascareta. Ull, això és d'ara, eh? Això és d'ara. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que no establiran ràtios per a aquests grups i que el 23 de juliol cada centre haurà de tenir el seu pla d'organització. O sigui, que hem passat amb 2 mesos de no sabem si s'hi podrà anar de manera presencial. Després ja vam passar al tema de, bueno, meitat presencial, meitat telemàtic. Després vam passar al, no, serà presencial, però grups molt reduïts. Per tant, haurem de buscar llocs a les escoles per ficar el doble de classes, el qual era un problema. Fins i tot la Generalitat va arribar a dir que buscarien ajuda a les empreses properes per muntar classes. El que dic, és que abans de parlar s'ha de pensar. Després ja vam, la setmana passada ja ens van deixar caure que, bueno, que fins a 20 alumnes per aula podrien entrar. Això ens ho deien la setmana passada. I avui, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha garantit, això ara, fa uns minuts, que al setembre tots els centres educatius obriran amb normalitat i amb seguretat, o faran en grups estables, dins dels quals no caldrà mantenir distàncies ni portar mascareta. Escolta, res de nova normalitat. La vella normalitat, tot normal. Al carrer estem dient que no es reuneixin més grups i que portin mascareta i que mantinguin la distància, a les aules, res, els ficarem tots junts. De veritat, que, bueno, no ho sé. No ho sé, ho valorarem demà, va, que arribem a les dues. Senyals horaris, arribem a les dues de la tarda. Espero que hagis passat uns bons minuts de ràdio acompanyats amb nosaltres. Demà hi tornem puntuals, com sempre, el darrer dia del mes de juny, demà 30 de juny, a les 12:20 esperem a les freqüències de Cope Lleida a tota la província i, si no, a través d'internet a cope.es. Que acabis de passar bon dilluns. Salut. Adeu. Oh.